L'Altén amb Gemma Masó.
Arribem pràcticament a 3:15 de 9 del matí. Gemma, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Doncs anem amb aquesta continuïtat, no?, del gènere negre, sí, per dir-ho d'alguna manera, perquè avui parlem d'un fet ocorregut a Lloret de Mar i té a veure amb un assassinat.
Amb un assassinat. Torno amb Crònica Negra perquè veig que ens va agradar molt. I aquest cop tindrà lloc a això mateix, a Lloret de Mar i a la Selva Marítima en general, realment. Don't tell me. Ens situem a principis del març del 1979 i a primera hora del matí localitzen un cos seminú d'una dona morta amb la cara mig desfigurada daltabaix d'un barranc a la carretera que uneix Lloret de Mar i Tossa de Mar.
Uf.
Quan la Guàrdia Civil tot just està intentant, comença la investigació, no, de qui és aquesta dona, què ha passat, un home apareix i els diu el següent.
¿Qué buscan? ¿Una mujer muerta? Es mi esposa.
Mare de Déu.
Qui és aquest home? Doncs bé, aquest home és Francisco Javier Vila Llobet, un ric enginyer i empresari barceloní i també el marit de la víctima. Clar, com ens podem imaginar, amb aquesta presentació a la Guàrdia Civil...
Home, t'ho diràs.
Vila Llobet passa a ser el principal sospitós de l'assassinat i, de fet, durant l'interrogatori acabarà confessant, doncs, que ell va matar la seva dona, tot i que després del judici va al·legar que ho va fer coaccionat per la policia.
I escolta, evidentment, aquest és un fragment d'àudio narrat,
sí, sí,
fictici en quant a l'expressió oral, no? Uh-huh. Però entenc que això que va dir aquest home és exactament així, que es recullen el sumari, eh?
Es recullen el sumari i a la crònica, o sigui, tota la informació també és part de la crònica que es va fer del judici, perquè abans es feien com cròniques senceres en què s'apuntava fil per randa de tot el que es deia durant el procés judicial, i és una crònica del País de Ramon Soler.
El que deia era, quina frialdat, no?
És fort, és fort.
Es presenta davant la Guàrdia Civil dient, escolti, qui busquen? És la meva esposa, aquesta dona.
Clar, és que hem començat pel final, per tant, fem com tirem enrere.
Som-hi.
I parlem de Francisco Javier Vila Llobet, a veure de qui és. Doncs aquest home va néixer el 1949 en una família adinerada. Quan tenia 5 anys el seu pare es va morir i quan en tenia 17 la seva mare la van ingressar en un centre psiquiàtric per esquizofrènia. Amb els seus cosins, Vila Llobet va fundar una empresa del qual en va ser vicepresident a gran part de la seva vida. Amb les visites a l'hospital a la seva mare, Vila Llobet va conèixer a la infermera que la cuidava i a poc aquesta relació, doncs, va anar creixent i desenvolupant-se una relació sentimental fins que, bueno, van decidir casar-se. La parella es va casar de manera bastant precipitada, al·legant que esperaven un fill, no?, de que la dona estava embarassada, tot i que era una mentida.
Anda.
I el motiu pel qual van mentir és perquè la família de Vila Llobet no acceptava a la promesa del seu gendre, de l'hereu, perquè, bueno, no era de la mateixa classe social.
Clar, era proletariat, no?
Exacte, i ells eren una família burgesa de Barcelona. Però bé, es van aconseguir casar i la parella, tot i que vivia a Barcelona tota la setmana, els caps de setmana pujaven a Lloret, on tenien una villa, doncs, i passaven tot el cap de setmana allà. El malestar de la família amb ell, però, va com començar a generar discussions amb la parella i malestar.
Es van interposar, vaja.
Sí, i tot va com començar a deteriorar-se una mica. De fet, durant el judici per l'assassinat, una de les germanes de la víctima va declarar que la seva germana li havia explicat que tenia por de l'actitud hostil de la família del seu marit i que, a més, els hi atribuïa diversos anònims que li havien arribat a ella en què l'amenaçaven de mort. I una altra germana, l'altra germana va declarar, doncs, que havia vist com el marit li plantava una bufetada a la seva dona.
Carai.
Tot una mica negre, turbi i fort. Però tornem al març del 79, quan durant les seves estades a Lloret, doncs, la parella decideix anar a un restaurant a sopar i a prendre la vetllada.
Super romàntic.
Sí, doncs en el restaurant resulta que van entrar en una forta discussió i ella va marxar tota sola cap a casa. Quan ell torna al domicili, que és més o menys a la mitjanit, se la troba encara desperta i el que decideix fer aquest home és agafar un pal i pegar-la fins que la va matar. O sigui, un feminicidi en tota regla.
Carai.
I després, doncs, què va fer? La va posar al maleter del seu cotxe i va conduir fins a un barranc i la va tirar dalt a baix.
Això, entre la carretera de
Lloret i Tossa. Sí, però clar, suposo que això és una interpretació completament meva, eh? Que ell va pensar, m'incriminaran molt fàcil, haig de fer alguna cosa més. Doncs què va fer? Va baixar al barranc, li va estripar la roba interior que portava i li va tirar una pedra de 20 quilos al cap per intentar desfigurar-la.
Que negre, Romeu.
Després els agents de la Guàrdia Civil van determinar que segurament volia simular una violació.
O un accident, potser, no? Fins i tot en un barranc, no? Un penya-segat.
Clar, però ell anava amb roba interior.
Vull... Ah, val, clar.
Vull dir, clar. Això és el que diuen les fonts, però bé. Després de tot això, ell va tornar a casa, se'n va anar a dormir, i quan es va despertar, el que primer que va fer va ser trucar a la seva mare i a diversos familiars per dir «La meva dona ha desaparegut, no sé on és». I després d'això, se'n va anar cap al barranc on l'havia tirada i va dir-los el que hem sentit al principi a la Guàrdia Civil, no? Vilallobet va netejar l'escenari del crim, però es van trobar cabells dins en el pal en què havia matat a la seva esposa, i per tant, entre el sospitós, el que va acabar confessant, i la prova acusatòria, el van condemnar a 20 anys i un dia de presó. El que és curiós és que durant el judici, que de fet va tenir molta expectació, la crònica recull que hi havia 200 persones.
Déu-n'hi-do.
La defensa va demanar la seva absolució perquè deia que presentava una personalitat malaltissa i que era víctima d'una mare dominant i esquizofrènica.
Vaya.
De fet, la sentència recull el següent.
Estaba afectado por una neurosis grave de carácter esquizofrénico, descontento de sí mismo y pendiente de su madre.
Però bé, tot i això el tribunal l'acaba condemnant perquè diu que sí que era dueño de sus actos i ell es passa 20 anys i un dia a la presó. Amb tot això, Vilallobet tenia 32 anys, va entrar a la presó, va complir condemna i quan surt ell va continuar la seva activitat professional a l'empresa. El 2008, però, Llobet, amb 59 anys, presenta la seva dimissió i després, des de llavors, va com desaparèixer del mapa d'alguna manera fins que es va saber la seva mort l'any 2022.
Ah, fa molt poquet.
A Blanes es va morir. Però tota aquesta història encara presenta un altre gir perquè el matrimoni no va acabar tenint mai descendència. O sigui, van descobrir que Vilallobet era estèril i sí que s'havien plantejat adoptar, però mai ho van acabar fent. I no hi ha descendència, però és que a més tampoc hi havia testament. Què passa? Que Vilallobet acumulava una quantitat d'immobles considerables, una mica repartits arreu del territori.
I se n'ha publicat alguna cosa últimament,
sí,
sobre això, eh?
Sí, se n'ha publicat alguna cosa. I parlo d'una herència considerable perquè estem parlant de 3 pisos a l'Eixample Esquerra de Barcelona, 2 pisos a les Corts i una propietat a Sant Gervasi, 3 pisos i un local a Vilanova i la Geltrú i un solar de 1.500 metres quadrats i 2 parcel·les de 3.000 metres quadrats a Lloret de Mar. O sigui...
Bon patrimoni.
Sí. Clar, què passa? Que quan una persona es mor i no hi ha testament o no hi ha herència, la Generalitat comença uns tràmits doncs, per quedar-se amb aquests béns. I és el que va passar. Però, de cop i volta, aquest any passat va aparèixer un hereu...
Anda.
Que d'aquí no es coneix cap mena d'identitat, acreditant que tenia millors drets successoris que l'administració. Per tant, està ara una mica de...
No se sap,
no se sap qui és,
d'on ve...
S'han aturat els tràmits, no? Exacte, i res, això una mica crònica negra amb coses de ser rics i tenir molta herència i aquestes coses.
Molt bé, doncs escolta, gràcies.
No.
I hem d'agrair també al Marc i la Sílvia, eh?
Sí, ens han fet aquests doblatges.
Demà en aquests doblatges d'última hora. L'Altell, a més convidem sempre que algú que tingui alguna història que consideri que hem d'explicar... o que hem de fer-nos ressò, que ens escrigui.
Sí, que ens escrigui o a través de les xarxes socials o també al telèfon del programa, que és el 972-33-4500, que tot i que sigui un fixe, hi ha WhatsApp. O sigui,
sí, això és important.
Se'ns pot enviar un missatge.
Perfecte. Gràcies, Emma. Fins la setmana
vinent. Fins dijous. Que vagi bé.
Que vagi molt bé.